Bona nit a tots i a totes. Si us sembla, comencem aquest ple ordinari. És un ple que hi ha, com que ja estan, no? ja l'avís de que hi ha dues mocions d'urgència, si us sembla, per seguir l'ordre més normalitzat, al punt 8, en el 9 i el 10 posaríem les mocions d'urgència i després el darrer punt seria presa de coneixement de la renúncia del regidor Miquel Negre, per seguir l'ordre més formal, diguem, de la part dispositiva, que també com a regidor pugui estar tota aquesta part dispositiva. Per tant, començaríem el ple. Començaríem pel primer punt, pres de coneixement de les resolucions de l'alcaldia, de modificació dels membres de Junta de Govern, de modificació dels tinents d'alcalde, delegació d'atribucions específiques i de determinació de la jornada de dedicació d'un regidor. De fet, després de coneixement són resolucions de l'alcaldia que al produir-se, en aquest cas, la renúncia de regidor d'en Jordi Arenas i el Josep Capote, doncs s'ha fet la recomposició s'ha tingut que treure en aquest cas en Jordi i posar com a variació en la Junta de Govern, tinents d'alcalde i atribucions específiques, i la determinació de jornada ve donada perquè el Josep estaria amb la jornada que treballa en un altre lloc i després amb jornada completa i tindria la mateixa dedicació dels altres regidors que estan en aquesta situació. Sembla bé? Després de coneixement. Passaríem al punt segon, incorporació, si s'escau, del regidor Josep Capote Martín a les comissions informatives permanents i modificació d'algunes designacions dels representants municipals en determinats òrgans col·legiats. En aquest cas la proposta és el Josep Capote s'incorporaria a la comissió de serveis personals, informativa de serveis personals com a titular, i de suplent a la comissió de serveis comunitaris, i després es proposa designar el regidor Josep Capote com a representant al Consell de la Comunitat de Municipis de la Conca de la Tordera, a l'Associació per la Defensa Forestal Forestec, a la Federació d'Associacions de Defensa Forestal del Vallès Oriental i al Consell Coordinador del Parc Montnegre Corredor. I així mateix també es designaria la senyora Magalí Miracle, la regidora Magalí Miracle, en representant de l'Ajuntament de Sant Soni i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que també era un lloc que estava el Jordi Arenas. I així es distribueix amb l'àrea, en aquest cas, de servei a les persones de la part de comunitat. Sembla bé? Endavant. Passaríem al tercer punt, que seria aprovar la modificació de les tarifes urbanes del servei de taxi de Sant Soni per l'any 2013. Bé, la proposta que hi ha és això es va aprovar per part de la Generalitat de Catalunya i es va publicar en el DOC corresponent el percentatge que es podia fer d'increment de preus en les tarifes del taxi, no? Ben segur que la Comissió de Preus de Catalunya doncs deu estudiar les variables que influeixen en això, que com és normal en aquest darrer temps, una de les influències seria el preu dels carburants, no? Que ha tingut un augment substancial. I ens proposem aprovar el que en aquest cas la Generalitat recomanava, del 3,6% de les tarifes urbanes, és el que es proposa. I també s'ha de dir que els taxis, no? L'acord del col·lectiu de taxis havia entrat un escrit doncs, demanant que es fes aquesta, no? Que es complís aquest requisit i que es tirés endavant. És una demanda del col·lectiu de taxis de Sant Celoni. Molt bé? Endavant? Endavant? Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al quart punt, acceptar, si s'escau, la subvenció del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment de la llar d'infants municipal del curs 2011-2012. És el curs anterior i que, en aquest cas, és acceptar aquesta subvenció per un import de 146.900 euros, que són per 113 alumnes equivalents. Seria acceptar, com que és obligatori acceptar-la, que així es podrà tramitar el cobrament d'aquesta subvenció de l'any anterior. Endavant? Sembla bé? Sí? Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. Ja passaríem al cinquè punt. Aprovar, si s'escau, la moció del grup municipal de la CUP contra la fractura hidràulica o fracking. Sí. Endavant? Gerard, vas per res?
Sí. Bueno, explicar que el fracking és la fractura hidràulica, que és un sistema per extreure gas del subsol i que darrerament doncs, hem pogut veure en els mitjans de comunicació que s'estan fent introspeccions i estudis per mirar d'utilitzar aquesta tècnica per fer extraccions de gas a Catalunya. Alhora ja tenim informes de la Unió Europea, per exemple, doncs, que ens diuen que aquesta tècnica és molt perillosa, que hi poden haver sismes i que hi pot haver una sèrie de desperfectes ambientals força greus, i com que creiem que aquesta tècnica no s'hauria d'utilitzar a Catalunya perquè ens estimem més el medi ambient que la butxaca, doncs per això hem presentat aquesta moció per demanar a la Generalitat que aturi aquests, que aturi ja de bon principi aquests estudis que està fent, perquè no volem el fracking a Catalunya.
Sé que hi havia un escrit que ens ha enviat la Laura Costa, no? Si voleu explicar...
Sí, bé, nosaltres hem mostrat l'acord en estar en desacord amb aquest mètode de la fractura hidràulica. El que dèiem és que el permís que està en marxa, que de moment està aturat perquè l'empresa no està d'acord en pagar la fiança que se li ha imputat i, per tant, de moment està aturat, però en tot cas aquesta investigació en cap cas té a veure amb el mètode del fracking. Llavors, el que dèiem és simplement en el punt 3, que vosaltres dieu exigir al Govern de la Generalitat l'aturada del permís d'investigació del procés de concessió de permís, de permisos d'investigació d'hidrocarburs, així com qualsevol altre que ho demani amb les mateixes finalitats, etc. El que dèiem és que poguéssim corregir aquest punt 3 perquè dona a entendre que exigim que això no es faci perquè es fa pel mètode del fracking, i això no és cert. Llavors és simplement una investigació com es fan amb el subsol per veure què hi ha sota, i en cap cas això té res a veure amb el fracking. Per tant, si poguéssim matisar aquest punt 3, a nosaltres ens sembla bé declarar-nos territori lliure del fracking, etc. Era aquest el tema.
Sí, bueno, ho hem estat mirant i bueno, contesto una mica el correu que hem acabat de mirar aquesta tarda. Per un costat, el tema de la fiança, nosaltres ens ha arribat que sí que han arribat a un acord, que primer l'empresa no volia pagar els 5,8 milions d'euros de fiança i que la Generalitat ha rebaixat aquesta fiança a 200.000 euros més 3.000 euros per quadrícula, i que l'empresa ja ha acceptat, això està publicat als diaris, si més no, i que l'empresa ja ha acceptat aquesta fiança. A banda, això per un costat. Per un altre costat, dic que aquestes prospeccions no tenen res a veure amb el fracking, quan són empreses que es dediquen al fracking i que només les fan, inverteixen aquests diners per després poder aplicar el fracking, dir que no té res a veure, a mi em costa de creure. Vull dir, que aquestes empreses no diuen, ni tan sols aquestes empreses diuen que no tingui res a veure amb el fracking. Sí que per fer aquestes investigacions no fan fracking, però fan una inversió per després aplicar el fracking. Si directament no volem que es faci fracking, perquè hem de deixar aquestes empreses perforin el nostre sòl per fer una investigació que després no volem deixar-los fer el fruit d'aquesta investigació, i que qui sap si fins i tot podrien denunciar la Generalitat i fer pagar aquesta investigació a la Generalitat si després no ho poden fer servir. I que creiem que si no volem el fracking hem de dir que no des del primer moment.
Val, nosaltres hem parlat amb el departament aquest vespre i això de la fiança, vaja, ens ho han corroborat, eh? Jo sí, no sé quins diaris ho heu vist, però igual estaria bé tenir la notícia, però nosaltres ens han confirmat que no, que està aturat. I en tot cas aquestes no són empreses de fracking, són empreses d'hidrocarburs, no han fet mai fracking, i una investigació no té absolutament res a veure amb el fracking. No hi ha cap problema, eh? Si no es matís aquest tercer punt dels sis que hi ha, que ja diem que els altres hi estem d'acord, perquè tampoc estem d'acord en que s'utilitzi el mètode del fracking, nosaltres ens abstindrem perquè entenem que aquest punt 3 no és veritat. Si el manteniu, simplement ens abstindrem, i si el voleu matisar, doncs hi votarem a favor, cap problema.
El mantindrem perquè pensem que fins i tot posteriorment, si es prohibís el fracking i abans hem deixat, la Generalitat ha deixat fer aquests estudis que valen molts diners, aquestes empreses fins i tot es podrien veure en corda denunciar-nos a la Generalitat i demanar que paguéssim aquests estudis. Perquè si tu deixes fer uns estudis per fer fracking...
És que aquests estudis no són per fer fracking, no ho diu enlloc, no sé, bueno, si tens algun lloc que ho digui...
Són uns estudis per investigar el subsol, exacte, i el tema és que des de l'empresa no han concretat encara quin tipus de mètode faran servir, però evidentment ells sí que porten fent, són empreses americanes que porten fent fracking des de fa molts anys, i evidentment si no volen concretar quin mètode volen fer servir, doncs evidentment no tenim la bola màgica, però tot apunta que serà el fracking. Evidentment totes les plataformes cíviques que s'estan constituint és per això, no crec que s'estiguin constituint a tota la zona d'Osona, s'estan constituint plataformes cíviques en contra del fracking perquè veuen que s'està duent a terme i que saben que vindrà, doncs jo entenc que negar això és com absurd. I si vols et passem les notes, no ens hem inventat el tema de la rebaixa de la finança, però us passem les notes de premsa que hem llegit on es rebaixava substancialment la fiança, o sigui, es rebaixava des dels 5,8 milions fins a 200.000 euros fixes més el variable, que eren 3.000 euros per cada quadrícula, la quadrícula minera, que és com un camp de futbol.
I també deixar clar que no existeix cap més tècnica que el fracking per treure gas d'un subsol com el que tenim a Catalunya. Vull dir, que no hi ha alternatives per extreure aquest gas, només hi ha aquest tipus de tècnica.
En tot cas, mantindrem...
Simplement el mateix que en el segon punt es fa referència a demanar que es faci una llei precisament per impedir allò del fracking, per tant ens sembla bé aquesta opció. Al final, és a dir, el dret a sol·licitar un permís per fer una prospecció segurament el tenen, i per tant si no es fa primer el segon punt difícilment l'altre és viable, és a dir, queda bé posar-ho, però en realitat no és factible la seva execució, perquè probablement tenen dret a sol·licitar que se li doni el permís sempre i quan compleixi determinades condicions. D'aquí a nosaltres ens semblava que aquest tercer punt aquí no complia amb la realitat del que s'estava sol·licitant. Però bé, en qualsevol cas, és la vostra postura, doncs ens abstindrem.
De fet, sí que, per puntualitzar una cosa, jo crec que sí que correspon demanar o exigir responsabilitats a la Generalitat, perquè ja no és només el fracking, és una mica una posició de quin model energètic vol Catalunya, de quin model econòmic vol Catalunya i de quin model territorial vol Catalunya i la Generalitat. I el que no podem vendre és que el país està en venda, i no pot ser que vingui un senyor a fer un Barcelona World i li venguem la terra perquè faci un Barcelona World. No pot ser que vingui una persona a fer prospeccions i li venem la terra perquè faci prospeccions. O sigui, és una mica el model de país també, per això exigim en el punt 3 que la Generalitat doncs respongui amb les seves responsabilitats.
Sí, bona nit. Nosaltres votaríem a favor també d'aquesta moció. Sospitem, al igual que la CUP, que totes aquestes feines que s'estan fent d'investigació del subsol, sospitem que al final la finalitat sigui utilitzar aquesta tècnica del fracking.
Per tant, Carme.
Des d'Iniciativa votarem a favor d'aquesta moció, encara que potser el més significatiu és la darrera afirmació que ha fet el Dani, que potser és una forma de malversar el medi ambient que tenim, no? Perquè la veritat, parlem tots de fracking i potser no estem prou assenyats en el que és la tècnica ni les condicions que porta, no? Però realment des d'Iniciativa s'han fet una sèrie de mocions i en aquest mateix sentit, en altres punts, avui també sortia a la premsa que ho feien tot el Delta de l'Ebre, Esquerra Republicana, o sigui que és... Com a mínim és una inquietud que ara mateix està la població, de que tècniques invasives per la... es donen com a mínim més explicacions del que es fa amb el medi ambient al nostre país. O sigui que nosaltres votarem a favor d'aquesta moció.
Per tant, no? S'entén que hi haurien 7 vots d'abstenció, 7 abstencions i els altres 10 vots a favor d'aquesta moció contra la fractura hidràulica o fracking. Per tant, quedaria aprovada. Passaríem al punt número 6, que seria aprovar, si s'escau, una moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió, que algun dels grups hi han manifestat sumant-se, no? I seria presentada per més d'un grup, si depèn també dels altres grups, no? Per reclamar a l'Estat espanyol que no centrifugui el seu dèficit a Catalunya. Però si vols, Laura, fer l'explicació de la moció.
Sí, bé, és en relació amb això que darrerament s'està parlant molt. L'Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 en principi un objectiu del dèficit del 0,7% del PIB. Ens pertocaria com a màxim a totes les comunitats autònomes, i malauradament doncs, encara en som una d'elles, l'assumpció d'una tercera part del que Europa exigeix a l'Estat espanyol. Per ara encara és del 4,5% del PIB. Això sumat a que tenim un espoli fiscal anual d'uns 16.000 milions d'euros, bé, doncs creiem que el 0,7 és més que injust. Tenint en compte que segueixi sent el que Europa exigeix a l'Estat un 4,5%, a Catalunya no li pertocaria més d'un 1,5%. El Parlament Europeu, a més, va aprovar un informe de l'eurodiputat Ramon Tremosa en el que es va posar de manifest que la càrrega de l'ajustament s'ha de repartir de forma justa entre totes les administracions i també una mica acusava l'Estat espanyol i deia tenint en compte els serveis que cada un presta als ciutadans, alhora que reclamava la supressió a Espanya dels ministeris que han transferit les seves competències i que encara existeixen sense poder ni cap tasca concreta i en el qual es fa una crida a retallar la despesa militar innecessària, la compra d'equipaments militars nous i cars. No és admissible, deia la moció, que l'Estat espanyol, davant les exigències de reducció del dèficit i de polítiques d'austeritat imposades per la Unió Europea, es limiti a centrifugar el seu dèficit a les administracions que realment presten serveis a les persones, en educació, sanitat, serveis socials, com són la Generalitat i també els municipis, posant en greu perill el nostre estat del benestar. I per no llegir-la tota directament als acords, proposàvem reclamar al govern de l'Estat espanyol que revisi a l'alça l'objectiu del dèficit imposat a Catalunya per al 2013, passant del 0,7 a l'1,5% del PIB per ara, el qual suposa una tercera part de l'objectiu global. Perquè no és admissible que l'Estat centrifugui les exigències i responsabilitats d'assolir els objectius marcats per Europa cap a les comunitats autònomes i les administracions locals. El punt 2 diu reclamar al govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les competències dels quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple ensenyament, sanitat i cultura, així com també retalli la despesa militar i concretament la compra de nou armament i deixi d'asfixiar les administracions que com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments són veritables prestadors de serveis a les persones. El tercer, donar suport a la proposició no de llei relativa a la modificació de la normativa d'estabilitat pressupostària, als efectes de permetre que els ajuntaments sanejats no vegin limitada la seva capacitat de gestió ordinària presentada pel grup parlamentari de CiU el novembre del 2012. I traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i al president del Govern espanyol. Efectivament, la vam posar a disposició de tothom que s'hi volgués sumar i la posem a consideració del ple.
Si hi ha alguna paraula, endavant. Dani?
No sé si és que avui em llegim molt de premsa, però em sembla que avui el senyor Mariano Rajoy ha comentat que el 0,7 doncs, segurament es veuria augmentat de cara al 2013, i que potser doncs, podria modificar la moció d'aquí en breu perquè d'aquí poc doncs, serà el tant per cent més elevat. Sembla, no sé si ho he sentit veure. Una mica la posició de la CUP ja la sabeu respecte al deute, no? La CUP doncs, no està per pagar el deute il·legítim, sobretot el deute il·legítim dels bancs, d'aquestes entitats privades doncs, que s'estan salvant amb deute amb diners públics. El nostre vot serà un sí, evidentment, un sí crític, això sí, més que res perquè creiem i perquè tenim memòria política, sí ho va votar doncs, l'any passat a favor de la llei d'estabilitat pressupostària del PP a Madrid, per tant doncs, no podem afirmar doncs, amb un sí total doncs, a aquesta moció i també perquè evidentment doncs, la situació econòmica estem aprofitant doncs, des del govern de la Generalitat doncs, per fer unes polítiques neoliberals de privatització i que doncs, escudar-se una mica amb el 0,7% i escudar-se una mica amb l'espoli fiscal espanyol doncs, també crec que és una mica doncs, fals. Doncs això, que la CUP votarà amb un sí crític.
Carme?
Bé, des d'Iniciativa votarem en contra d'aquesta moció per dues raons, bàsicament. En primer lloc, sobta una mica el to de victimisme que hi porta la primera part de la moció per Convergència, fent tot el dolent a la part del govern central i sense reconèixer una part de culpabilitat, bueno, de raonament en aquests límits del PIB. Si recordem, això ve de la modificació de la Constitució espanyola pel PSC i el PP, que van permetre que tot el deute dels bancs es transformés en deute per l'administració pública. Això s'ha transformat tant a Madrid com a Catalunya en les famoses retallades que de moment se sembla que aquesta paraula se'ns ha oblidat una mica. Llavors, des d'aquest punt de vista i després des d'Iniciativa estem en contra del 0,7, del 0,9 i de tot el que signifiqui aplicar més retallades als serveis públics, als serveis sanitaris i a l'educació. Per tant, aquesta moció la tenim que considerar de votar en contra.
Per tant, no, tots els grups han manifestat no, el seu vot. Nosaltres hem dit que ens hi sumem a la moció. Segurament també podríem dir un sí crític per algunes coses, però ens sumem a la moció. Per tant, serien 15 vots, 16 vots a favor i un vot en contra. 16 a favor i un en contra. Sí, sí, Laura, sí. Per tant, quedaria aprovada. Passaríem al punt 7. Aprovació, si s'escau, de la moció del grup municipal de Convergència i Unió per l'adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. Laura?
Crec que tampoc cal explicar-la gaire. Tothom sap que... ara ja no me'n recordo quin dia va ser, perdoneu que ho busco, que el Parlament va votar aquesta declaració de sobirania el dia 23 de gener. L'únic que hem fet és simplement adherir-nos al text tal qual, perquè com que va tenir va tenir 85 vots a favor dels 135 i per tant creiem que ja tenia tot el consens, es va fer tota la feina que s'havia de fer amb els grups i per tant ja estava molt treballada, i entenem que aquest és un procés que hem iniciat, que l'hem iniciat perquè en el nostre cas, doncs, el nostre grup polític ja feia molts anys que l'estava esperant i que serà complicat. Per tant, el que no farem serà posar accents en aquesta adhesió de sobirania, sinó simplement remetre'ns al text que va aprovar el Parlament, i l'hem posat a consideració també a tothom que s'hi volgués adherir.
Paraules? Sí. Alguna paraula? Sí. Endavant, endavant, Dani.
Nosaltres hem entrat una moció a última hora d'urgència, no sé si serà després el següent punt es votarà urgència o no. Sí. Doncs no sé com vulgueu, si podem fer la... Per nosaltres la moció, doncs hi haurà la mateixa aportació a nivell de raonament i tot, doncs ho fem ara, després ens és igual.
Què sembla, senyor secretari? Potser podríeu raonar, depèn, no?
Per això, millor raonar, explicar després...
Aquesta, i després raonar la moció, i després aquella ja no hi haurà, menys sabàtic,
no? Ho farem tot junts.
No sembla, no? Sembla
sí, sí. Doncs ho farem tot junts, sí. Bé, una mica el posicionament de la CUP degut, doncs, a la declaració sobirania que es va aprovar, doncs, la setmana passada. Només volem deixar clar, doncs, el nostre posicionament. El nostre posicionament, doncs, va una mica en relació a tot el que va passar, i és un sí ben gran, però evidentment crític també, perquè no és un sí complet, però que quedi molt clar que és un sí, val? Perquè evidentment, doncs, hi ha hagut certs dubtes, doncs, sobre les votacions de la CUP. Sí que volem deixar clar, doncs, que el dia 23, diria que va ser, doncs, hi va haver-hi 87 vots a favor de la sobirania al Parlament. Evidentment que 3 van ser a través d'una proposta que havia redactat el mateix grup de la CUP. Aquests 87 diputats i diputades que van votar a favor de sobirania i en el qual nosaltres ens hi sentim inclosos, però evidentment el que sí que vam fer un sí crític, doncs, a la proposta plantejada per Convergència i Unió, Esquerra Republicana, i després on s'hi va sumar, doncs, Iniciativa. I una mica, doncs, el que sí que volem explicar és el sentit d'aquest vot, no? Que és el mateix de sentit del vot que farem avui aquí. I una mica, doncs, que explicar que la CUP en cap moment s'ha plantejat ni es va plantejar, doncs, el fet d'abstenir-se o de votar en contra, ni molt menys. El nostre és un sí molt clar. Evidentment que estem en contra, doncs, de certes decisions, i doncs les volem manifestar. Hi ha moltes raons, però sobretot el que sí que necessitem, la independència per canviar les coses. Evidentment, si hi ha independència i les coses no canvien, doncs potser no cal fer cap pas. Una mica aquest procés que acaba de començar, perquè hem de deixar molt clar que acaba de començar, és tot just l'inici, serà molt llarg, i segur que la CUP, doncs, intervindrà, o esperem que hi pugui, o la deixin intervenir una mica més. Doncs tot aquest procés que ha iniciat, si ho llarg, no s'ha iniciat de la millor manera possible, no? Una mica d'esquena a la ciutadania, amb una proposta pactada, amagada, que després proposen a la resta de grups polítics. Jo crec que una proposta d'aquesta alçada, no? I d'aquest rebombori mediàtic que té, doncs, s'hauria d'haver consensuat una mica entre tots els grups. La CUP va anar a totes les reunions que se'ls va convidar. La CUP, doncs, va estar en el debat d'aquesta proposta. I una mica doncs, volem justificar el vot amb el fet de que nosaltres demanem que es fet algun tipus de referència a la Unió Europea, no se li va fer perquè evidentment la CUP està en contra de la Unió Europea del capital i dels bancs i del Fons Monetari Internacional i això és de calaix, i també que fos que hi hagués una petita referència als països catalans, encara que fos en el preàmbul, perquè evidentment les negociacions van ser així, encara que fos una petita una mica d'una referència en el preàmbul. I bueno, ens preguntem com en Junqueras doncs, explicarà aquesta decisió de no incloure països catalans en el preàmbul doncs, els seus companys d'Esquerra Republicana del País Valencià. També doncs, demanàvem exercir la desobediència davant doncs, els possibles, més que possibles, doncs, atacs i prohibicions que vindran des de Madrid. Doncs, demanàvem una mica la desobediència institucional i també doncs, reconèixer la mobilització popular. No? Els últims mesos que ha passat la gent ha sortit al carrer, la gent doncs, ha seguit un clan des de l'11 de setembre, diferents agents socials doncs, estan mobilitzant i estan treballant doncs, sobre el tema, doncs, escoltar-lo sobretot, treballar colze a colze amb ells i no donar-los l'esquena en un moment tan important. Han volgut manipular una mica el vot de la CUP últimament, sobretot amb el tema dels països catalans. Com ja he comentat, nosaltres només demanàvem una petita clicada d'ull i que sortís el concepte en el preàmbul, no perquè el que vulguem és esperar a tots els països catalans doncs, per prendre una decisió com aquesta, sinó per deixar oberta la possibilitat de que en un futur doncs, aquesta gent doncs, puguin estar amb nosaltres. Més que res perquè fa 30 anys aquí ningú parlava d'independència. No sabem si a les Illes Balears d'aquí 30 anys doncs, sí que ho podran parlar. Una mica doncs, aquest tema que ha sortit de l'independentisme transversal doncs, és una mica complicat. Nosaltres donar carta blanca en una decisió com aquesta doncs, a la dreta catalana doncs, ens costa molt, i per això volem que sigui doncs, un procés molt clar i molt transparent, i per això doncs, el nostre era una mica d'aquest sí crític. I a partir d'aquí doncs, això, que el nostre projecte d'alliberament nacional doncs, és perquè canvien les coses, per tant és indestriable doncs, la relació entre alliberament nacional i social, i en aquest sentit doncs, ja com que he relacionat una moció amb l'altra, el perquè de què hem presentat la nostra, doncs evidentment votarem que sí, els dos vots seran que sí a la moció que presenta Convergència, però amb un sí crític i amb la voluntat de presentar doncs, la nostra moció amb els apunts que no vam poder incloure doncs, en altres estaments.
Molt bé. Carme?
Des d'Iniciativa el vot serà que sí, a l'igual que va ser al Parlament, perquè se van incloure una sèrie d'ajustos per part del nostre corrent polític. En primer lloc, la legitimitat democràtica, un procés d'exercici de dret a decidir que serà escrupolosament democràtic, i legalitat també, que s'utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l'enfortiment democràtic i l'exercici del dret a decidir. Per tant, des d'Iniciativa, igual que el Parlament, serà un vot favorable.
Bé, el nostre grup en aquest punt donarà llibertat de vot, per tant, votarem individualment.
Per tant, si sembla, passaríem a votar. Passaríem a votar. L'altre vindrà després, quan votem l'urgència. En aquest cas, passaríem a votar el punt número 7.
Si els grups, hi ha diferents grups que votaran...
Hi ha manifestat el vot favorable, no?
I per tant, ara faltaria el posicionament dels regidors del grup del PSC.
Allà?
Sí.
Sí.
Jo sí.
Sí.
Sí. A favor.
Sí. Per tant, tots han votat a favor també. Hi havia llibertat de vot, tothom podia fer el que no ens han parlat, doncs per tant queda aprovada per unanimitat. Passaríem al punt número 8. Aprovar, si s'escau, la moció d'urgència conjunta de tots els grups municipals contra la llei de taxes judicials. S'ha de dir, no?, que també la vam, en aquest cas, la va exposar l'equip de govern, que jo crec que estem tots alarmats per l'intent d'aquestes taxes judicials, que el que fa és anar en contra de la llei de l'any 1986 que va suprimir les taxes judicials per tal de que tots els ciutadans poguessin accedir d'una manera gratuïta a la justícia, i en canvi veiem que el que s'intenta ara és d'alguna manera és que torni a passar com anys enrere, que la justícia sigui, no?, per una classe social, no?, econòmicament forta, i que les classes populars doncs, tinguin que tirar enrere més d'un procés judicial que els hi pot representar 600 euros, 1.000 euros, etc., de taxes judicials, només a part dels costos que hi hagi de la part dels advocats. creiem que és totalment, injust i que és anar enrere com moltes de les coses que ens estan passant en aquest país d'una cosa que es va aconseguir uns anys enrere, com recordo la llei aquesta de l'any, la 25/1986, que independentment de quina fos la situació econòmica o social, tothom tenia dret a una justícia gratuïta, sense taxes judicials en aquest cas. Per tant, no, vam proposar que fos una moció conjunta, declararíem, no, la urgència de la moció i després instaríem el govern central a adoptar urgentment les mesures necessàries per excloure a les persones físiques com a subjectes obligats al pagament de les taxes judicials i garantir que ningú vegi limitat el seu dret d'accés a la justícia per no poder fer front al pagament de la taxa judicial. És el, diguem, és el resum de la part important i l'altre és comunicar al Ministeri de Justícia, la Conselleria i el degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers, que són els que ens van fer arribar al Col·legi d'Advocats, ens va fer arribar la proposta d'aquesta moció per portar-la al ple, que creiem que és, no, de justícia aprovar-ho i queixant-se d'aquest intent, en aquest cas del Ministeri de Justícia, del Ministeri de Justícia de Madrid, no, de gravar amb taxes judicials a tot el procés judicial. Sembla bé? Alguna paraula? Endavant, Gerard.
Des de la CUP estem totalment d'acord amb aquesta moció i agraïm al Col·legi d'Advocats que hagi tingut la deferència i hagi pensat en els ens municipals, que és un lloc on molt sovint molts ens no pensen que és on s'ha de gestar la política i ha de ser una de les bases d'ella.
Sí, bé, ja vam mostrar la nostra voluntat de presentar-la també conjuntament. Dir, per informació, que Convergència i Unió va presentar una esmena a la totalitat en el Congrés dels Diputats i va votar en contra, per tant, ja tenim antecedents en aquest sentit, i que és obvi, doncs, que per la situació de precarietat econòmica, perquè tenen un caràcter desmesurat, de fet, s'augmentaran entre un 33 i un 167%, i per tant és moltíssim. També ja s'ha dit, però impedeix en molts casos i a molts ciutadans l'accés a la justícia, que vulneraran el dret de la tutela judicial efectiva, i també perquè creiem que s'han de potenciar sistemes alternatius per la resolució de conflictes. Per tot això, doncs, hi donarem suport.
Carme?
Des d'Iniciativa li donem suport totalment a aquesta moció, perquè realment quan comences a gravar un dret de tots els ciutadans, comences a deixar de ser democràtic en aquest sentit, no? Al igual que si fos la sanitat o l'educació. Per tant, començar a gravar d'aquesta manera la justícia sembla un entrebanc contra la població també. Per tant, votarem a favor d'aquesta moció.
Per tant, queda aprovada per unanimitat de tots els grups municipals. Passaria, però també votàvem l'urgència, no? Era, o no? Perquè diu moció d'urgència, diu.
Sí, sí, cal votar l'urgència, que és que queda subsumida quan tothom...
Sí.
No estava dictaminada, no?
No estava dictaminada, no es va passar la informativa. Es va comentar que es passaria, però formalment no estava dictaminada. Sí. És un matís molt, molt formal. No.
Per tant, acceptem les formalitats, no? Sí. Aprovem l'urgència i la moció.
Fins i tot aquesta urgència és majoria simple. Sí, fins i tot les mocions d'urgència que estan a l'ordre del dia, l'urgència és majoria simple, i les que estan fora de l'ordre del dia, la declaració d'urgència és majoria absoluta. O sigui que els matisos van per aquí.
Cada dia aprenem alguna cosa, no? Tots. Per tant, si sembla, hi ha dues mocions de... Ara hi haurien dues mocions d'urgència. Una, com que hem, no, hem establert el debat fa un moment de la moció de suport a la declaració de sobirania, no, passaríem en aquesta moció presentada per la CUP, si sembla bé, no? Així el debat ja s'ha produït. No sé si, no, explicació de la moció, ells l'han explicat la moció, després, no, el sentit de vot... S'hauria de votar l'urgència, entenem, no? Els grups tenim el costum sempre de, no, de dir que sí a l'urgència. I ha de ser per majoria absoluta, no? Majoria absoluta en aquest cas. És per unanimitat, no? Doncs aleshores seria, no? Si hi ha alguna, no? La CUP ha exposat ben bé els seus motius i el seu argumentari, si hi hagués alguna cosa a comentar per part dels altres grups.
No, simplement que hi votarem a favor, és obvi, però que, vaja, que trobem a faltar que el consens d'aquesta adhesió de sobirania que va votar el Parlament, doncs, vaja, que hi hàgim de posar l'accent de cadascú. És a dir, quan es busca un consens, tots hi perdem, i i tots hem renunciat a coses perquè seria impossible que Iniciativa, algú del PSC, Esquerra, Convergència, Unió votéssim a favor de la mateixa cosa. No pensem igual, però vam arribar a un text conjunt. Per tant, sobretot en aquest procés que té aquesta magnitud tan i tan gran i que, òbviament, com s'ha comentat, doncs no és un brindis al sol, sinó que té per objectiu principal millorar la vida de totes les persones que viuen a Catalunya, entenem que això comporta renúncies i comporta generositat i, per tant, doncs, vaja, ens agradava reivindicar l'adhesió tal qual va sortir del Parlament, però vaja, acceptem l'urgència, acceptem una altra adhesió a la declaració de sobirania i votarem a favor.
Carme?
Jo m'estendré perquè no l'ha pogut llegir. No he pogut obrir el correu i en la documentació d'ahir no hi era a l'Ajuntament. Per tant, no la tinc a les mans i no l'ha pogut llegir. M'estendré.
Val. El nostre grup, com hem fet amb l'altra moció, tindrà llibertat de vot.
Francesc, ja sé que et fa molta gràcia, però tenim dret a manifestar que tenim llibertat de vot. És que ja has fet el mateix comentari abans. O sigui, nosaltres volem manifestar, en aquest sentit, que tenim autonomia local i que podem decidir cadascú el que vulgui. I estem en el nostre dret. És que abans has fet el comentari que ho podíem haver comentat abans. No, el que hem comentat abans és que tindríem llibertat de vot. Si després coincidim o no, no passa res. T'ho aclareixo, eh?
Em sembla molt bé, eh? Però bé, també puc opinar al respecte.
Sí, sí, jo també.
Bé, doncs passem a votar, senyor secretari. Bueno, la Carme ha manifestat abstenció.
Jo sí.
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 Sí. Per tant, quedaria aprovat amb 16 vots a favor i una abstenció. Per tant, queda aprovada la moció de la CUP de declaració de sobirania. Passaríem a una altra moció presentada, no? Que també primer votaríem l'urgència, que és moció de la candidatura de la Unitat Popular de la CUP per expressar el suport i la necessitat de mantenir el servei ferroviari de mitja distància. Us sembla que votem l'urgència abans de passar a l'explicació, perquè és de calaix, no? Endavant, Gerard.
Aquesta, com que és curteta, la llegiré. Llegir tothom se'n pot fer més a la idea. Recentment s'ha posat en funcionament la línia del TGV entre Barcelona i Figueres i l'experiència ens diu que el Ministeri de Foment sempre ha aprofitat la instauració del TGV per suprimir altres serveis. En el cas del nostre municipi, la instauració del TGV fàcilment pot comportar la pèrdua del servei de mitja distància entre Barcelona i Figueres, en parada Sant Celoni. En trobem exemples similars a línies com la de Madrid-Sevilla o Madrid-València, on el mateix dia de la inauguració del TGV van desaparèixer la resta de serveis intercities i Alaris i es van deixar únicament un parell de trens regionals durant tot el dia. Aquesta inquietud s'ha transformat en neguit al saber que és molt probable que el servei de mitja distància que té parada Sant Celoni es vegi reduït o eliminat per la instauració de la línia del TGV. Les polítiques de retallades que estan aplicant els governs del PP, el govern central i CiU a la comunitat autònoma no ajuden a pensar que el servei es pugui mantenir. No és il·lògic pensar que en un servei de transport duplicat serà el primer on passaran la tisora, sense importar l'afectació als més de 1.000 usuaris diaris que aquest servei té a Sant Celoni. Ens consta que la Generalitat s'ha donat un termini d'aproximadament 3 mesos per estudiar en quina proporció redueix el servei de mitja distància, ja que han duplicat el servei entre Figueres i Barcelona. I un nou servei, com és el TGV, no es pot permetre tenir competència. També hem de preguntar-nos si aquest nou servei era prioritari. Una despesa de prop de 4.000 milions que serà fet servir per menys del 2% d'usuaris de ferrocarril a Catalunya i que en canvi afecta a més de 1.000 veïns i veïnes de Sant Celoni i els voltants, que veuran desaparèixer el servei de mitja distància i hauran de tornar a fer servir els serveis de regionals i rodalies, on fa temps que es va deixar d'invertir diners per fer-ho a la nova línia d'alta velocitat. Per tot això, s'acorda que l'Ajuntament de Sant Celoni declari el servei de mitja distància com un servei bàsic i, bueno, aquí hi havia unes esmenes, servei bàsic i prioritari, sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el compromís de permanència de la línia de mitja distància en parada Sant Celoni, sense disminuir-ne el nombre de trens diaris, exigir un canvi radical a les polítiques ferroviàries prioritzant els serveis de regionals, rodalies i mitja distància, servei que representen el 98% dels trajectes, i fer arribar aquests acords a la Generalitat i a Renfe Operadora. I també afegir que sobretot l'afectació seria en la direcció Girona, ja que sí que en direcció a Barcelona hi ha molta més freqüència de trens, però en direcció a Girona la mitja distància representa gairebé la meitat dels trens diaris que hi ha.
Endavant.
Com a Convergència i Unió ja us avanço que hi votarem a favor, però volem fer diversos comentaris. No sé exactament aquestes fonts de les que vosaltres us documenteu, però no, perquè avui ha sortit bastant això. En tot cas, com que hi havia aquest dubte que ens vau posar sobre la taula, doncs el que hem fet és anar a la font, que és el secretari de Territori i Mobilitat, que en aquest cas agafa el mitja distància de les 6 i 14 que surt de Girona i se'n va a Barcelona cada dia del món mundial. Ens ha dit que rotundament això no és així i que no suprimirà aquest tren de cap manera. Per tant, vaja, no sé, és això, ens agrada ser rigorosos i ser responsables i per tant, quan hi ha un dubte, anar a la font i desvetllar qualsevol rumor que hi pugui haver. Per tant, votem a favor de la moció, però que sapigueu que això no va per aquí i que en qualsevol cas sabeu que teniu a disposició totes les persones que són les responsables d'aquest servei que us ho poden desvetllar.
Un comentari, Carme?
Doncs que votarem a favor de la moció i si el que diu la Laura és cert, doncs molt millor, perquè Sant Celoni tindrà un punt de connexió que és molt important i que habitualment veus gent, molta gent al dematí que va treballar amb el tren i també per una altra raó, si busquem un nou tipus de país, de medi ambient i noves energies, una part important són els transports públics i fomentar-lo. Per tant, votarem a favor.
Bé, nosaltres també votarem a favor. Si us sembla, voldríem llegir un escrit que han dirigit un col·lectiu d'usuaris i usuàries de Renfe del Baix Montseny, que ens diu, benvolguts i benvolgudes, es dirigeixen al ple municipal, com a membres del col·lectiu d'usuaris i usuàries de Renfe del Baix Montseny, volem manifestar la nostra preocupació envers el futur dels serveis de mitja distància a la línia R11 des de la posada en marxa de l'AVE Barcelona-Figueres. Creiem que un servei no ha de substituir l'altre, ja que són transports de molt diferent tipologia, amb l'agreujant que molts pobles del Baix Montseny i comarques veïnes veuran minvada l'oferta de transport públic. Demanem i donem suport a les accions que es portin a terme en aquesta línia de defensar la continuïtat del servei actual de mitja distància. Com la moció que presenta avui la CUP al ple municipal. Nosaltres estàvem en contactes ja des de fa 10-12 dies amb la plataforma que hi ha de Girona a Barcelona, no? Que s'ha constituïda i després els hi han fet saber que hi havia un punt que anaven al ple i per això li han afegit. En el cas concret de Sant Celoni i la Vallòria, reclamem que els nostres representants municipals s'impliquin i actuïn de forma proactiva davant els responsables de Renfe per tal de no perdre un servei que, tot i les seves mancances, és bàsic per la mobilitat diària dels baixmuntsenyencs i les baixmuntsenyenques. Moltes gràcies, ben cordialment. Com es comentava, nosaltres ja fa uns dies, com comentava jo, amb la plataforma havíem tingut contacte perquè també ens havien arribat rumors de supressió de trens. La setmana passada es va enviar una carta perquè he de dir que jo em pensava que el traspàs de temes ferroviaris havia estat només Rodalies i mitja distància també ho és. Ho vam esbrinar, però ja havia sortit una carta dirigida al senyor Miquel Pérez, cap de Rodalies i de mitja distància de Catalunya. I aleshores també he de dir que hem intentat, i més que vosaltres heu pogut fer el contacte, fa 4 dies que estem intentant contactar amb el senyor Ricard Font, el director general, sembla que abans era Transports i Mobilitat. Avui estava amb el conseller, fa diverses tardes que diu que em trucarà i no m'ha pogut trucar, però de fet, després d'enviar la carta, vam pensar que era millor fer la trucada directament, perquè ens pensàvem que depenia de Renfe. Renfe és l'operadora, Renfe només fa el que li diu la Generalitat en aquest cas. Si hi ha supressió de trencs serà per estudis de la Generalitat i perquè tots dos treballen conjuntament i fan reunions conjuntes, i també el que va manifestar és que en cap cas s'havia posat sobre la taula reduir el servei de mitja distància en aquest moment i que ell creia que la relació era diària amb Transports i Mobilitat, amb el secretari general, i que ell considerava que d'aquí 6 mesos o un any, des de la posada en funcionament, és quan es posaria sobre la taula si hi havia algun tipus d'alteració. La gent de la plataforma el que ens han informat és que hi ha hagut una reducció de passatgers, però que és una reducció no escandalosa ni molt menys, no? Excepte algun tren que funciona de la direcció Barcelona-Girona, que ens deien el dels divendres a quarts de dues aproximadament del migdia, que era un tren que ja anava molt buit i ara va al 10%, igual anava al 20 i ara va al 10, però els altres trens han disminuït, no sé, del 70 d'ocupació al 60 o al 55, coses d'aquest tipus que no fan que el senyor aquest, el Miquel Pérez, va dir que ell té cada dia els viatgers de la línia i que aquest servei s'ha de mantenir, i ens animava a tots a agafar el tren, que vol dir que era una manera de mantenir aquest servei. Deia, no, tant de bo no, que no hi ha cap motiu d'entrada per crear alarmisme. Jo crec que és bo per això que, no, que aixequem la, no, la bandera per dir aquí estem. Això es va intentar bastants anys enrere de suprimir aquest servei ja, no, que vam aconseguir que es mantingués. Doncs jo crec que bueno, el nostre grup votarà a favor perquè hem d'estar amatents a que no passi. Vull dir que em sembla que...
L'únic que m'agradaria afegir és que és caríssim. O sigui, anar de Sant Celoni a Barcelona i de vuelta 9:20. I en l'AVE em sembla que són 12. I vaig anar a Pamplona aquesta setmana, de Barcelona a Pamplona, que és un trajecte molt més llarg, 100 euros. En proporció, o sigui, a Sant Celoni, Barcelona ho trobo caríssim.
Sí, sí. La plataforma, de fet la plataforma aquesta es va constituir quan hi va haver augment de tarifes dels bitllets, no? Hi va haver algun tipus de, sembla, de reducció amb algun tipus de bitllet, no? Que si era més abonament mensual, i és el que és, també hem llegit a la premsa que estan, no? Que volen reduir el preu dels AVEs, no? Dels TGVs, diguem, no? Vull dir que esclar, no? El que passa que clar, el tren de mitja distància per quantitat de gent que puja, no? Més cap a Girona, i la gent de Sant Celoni i de comarca, perquè ve gent d'Arbúcies, ve gent de Breda, agafar els trens en aquí, doncs seria un error, clar, treure'ls, perquè també, no? Tenen la seva utilitat i la seva avantatge. Jo crec que de serveis públics, quants menys ens entreguin, millor. I això, per això hem de lluitar, perquè sàpiguen que estem amatents. Gerard.
Sí, dic que, bueno, que esperem que la Laura tingui raó i que ens... Sí, i tant. No, per això estem aquí, per defensar les coses. No per... I l'únic que hem... els directors generals ens han fet tantes promeses amb tants altres temes que al final no han acabat arribant, que creiem que la paraula d'un director general no és suficient com perquè aturi les demandes dels alumnins i salonines. I si en gran part de la majoria... per no dir tots, perquè no m'atreviria a dir tots, però en gran part dels jocs on han ficat l'AVE han reduït les altres línies, doncs és normal que, si més no, ho posin sobre la taula, i la pressió d'emocions com la que fem, doncs que serveixin perquè no l'eliminin.
Per tant, no? Estem tots d'acord, no? Tots hem, no? Fet gestions per comprovar-ho, sembla ser que no és així, però estem, no? a l'aguait de que no passi. Per tant, quedaria aprovada per unanimitat. I ara passaríem al punt que era el 9, que de fet serà l'11 en aquest cas. Pres de coneixement de la renúncia formulada pel regidor senyor Miquel Negre Sánchez de la seva condició de regidor municipal per la llista de Convergència i Unió. Miquel, tens la paraula.
Hola, bona nit a tots i a totes. Bueno, en aquest punt em hauria agradat a mi més fer una mica d'explicació així en el natural, perquè jo trobo que a vegades les coses que s'expliquen al moment tenen, per mi són a vegades més importants, que a vegades no queden tan bé perquè et deixes alguna cosa o et deixes d'anomenar alguna persona i els hi sap greu, no? Jo l'altre dia vaig fer una carta que vaig enviar a l'alcaldia i la diré tal com queda. Està bé, però em desagradava poder més fer-ho així, però no sabia com fer-ho, vaig enviar la carta, tampoc també em va bé, no? Diu, jo, Miquel Negre Sánchez, he presentat la meva renúncia com a regidor de CiU el dimecres dia 9 de gener. Diu, ha estat una decisió meditada, però en aquest moment necessito fer un parèntesis de tot aquest temps de feina, il·lusions, conflictes i reptes. Per aquest motiu voldria fer arribar el meu agraïment a totes les àrees i a tot el personal de l'Ajuntament de Sant Celoni pel seu treball i suport, en especial les àrees d'espai públic i esports que vaig ocupar durant la meva legislatura 2007-2011, i els seus directors, tècnics i treballadors. En ells vaig trobar el suport i ajuda que necessitava. Poden estar orgullosos de la feina que porten a terme. Agrair a tota la gent, entitats i associacions de Sant Celoni i la Vall-llòria que comparteixen amb nosaltres el dia a dia del poble. I finalment, donar les gràcies a tots els regidors del consistori i els meus companys de grup, que els encoratjo a continuar treballant de valent pel poble. Atentament, Miquel Negre. Gràcies.
Bueno, emoció.
Sí, perquè arriba el moment, em sembla que, bueno, jo crec que ha sigut el punt que necessitava i a partir d'aquí jo a vegades així m'emociono perquè ho sento i res més. Agrair a tothom el seu suport. Gràcies.
Bé, molt bé. Un aplaudiment per Miquel, per la feina. Francesc, vols parlar tu i ja parlaré després.
Tu dones les paraules.
Endavant.
Bé, jo el que vull és aprofitar per dir dues coses. Una que és molt genèrica, no per òbvia i no s'ha de deixar de dir, i és que la feina d'un regidor és la decisió d'una persona a dedicar-se a treballar pel seu poble, pel seu país, perquè treballant pel poble el que estem fent és treballant pel país, doncs és una decisió important, no exempta de dificultats, de problemes, de compromisos, d'hores i moltes hores de dedicació i d'esforç. I per tant jo crec que en un moment que un company nostre doncs deixa de ser regidor, que pren aquesta decisió, doncs és bo recordar els motius pels que segurament tots nosaltres en un moment determinat vàrem pensar que podíem fer una aportació per Sant Celoni, una aportació per Catalunya. I per tant, des d'aquest punt de vista, agrair-te, Miquel, que prenguessis en el seu moment aquesta decisió, agrair-te la tasca que hem fet plegats, no?, que portem ja uns quants anys, però sí que és cert que els darrers anys, el període de temps en el que vam estar governant i que tu eres regidor de l'àrea d'espai públic i d'esports, doncs vam compartir molts i molts moments i moltíssimes hores d'alegries, de molts moments de satisfacció. Jo crec que és la part més important, però també moments que no són fàcils, no?, que has de gestionar conflictes, que has de gestionar el millor possible el bé comú, i a vegades això significa doncs que alguna persona en l'àmbit particular o individual doncs no comparteixi les decisions que prenem, i això doncs a vegades no és fàcil. Som ciutadans que anem pel carrer, la gent ens atura, la gent ens manifesta quan està d'acord, però sobretot ens sol manifestar sovint més quan no està d'acord amb les decisions preses, i en aquí, Miquel, sempre vas estar al teu lloc, sempre has estat a on te calia, fent la feina que et pertocava amb responsabilitat. Varen compartir plegats tu i jo molts actes, vàrem anar a molts llocs plegats amb altres companys, però especialment amb tu hi vam anar molt, i per tant et vull agrair pues, sempre que haguem estat uns bons companys, i crec que has de marxar amb la satisfacció d'haver contribuït de manera important en aquest període de 4 anys al Sant Celoni que vam deixar. Després d'estar nosaltres amb la responsabilitat de govern durant aquests 4 anys, es van fer moltíssimes coses. La llista certament és molt gran, i jo crec que al final és una satisfacció haver pogut posar el granet de sorra a cadascú de nosaltres per millorar d'alguna manera el benestar dels nostres ciutadans. Moltes gràcies, Miquel, i et desitjo en aquest període que tot vagi bé. Seguim necessitant el recolzament de molta gent, el país segueix necessitant gent compromesa, i evidentment sé que podem comptar amb tu.
Gràcies, Francesc. Bé, jo com a alcalde en aquest moment només tinc paraules d'agraïment per la teva feina. Jo crec que és engrescadora la feina de regidor, és engrescadora tant si s'està en un grup de govern com si s'està, no?, amb els altres grups de l'Ajuntament. I de fet tu ja venies d'un compromís, no?, amb entitats, amb tasca esportiva especialment, no?, i que això és un cordó umbilical que molta gent hauria de fer-ho, d'estar algun temps amb algunes entitats, el que vulguin, i després també un temps a l'Ajuntament, perquè després se sap el pa que hi donen, no?, de motius, com es deia, de satisfacció, però també de mal de caps, també de coses que no pots fer-ho a gust de tothom, i que has de saber dir que sí, has de saber dir que no, i has d'intentar marcar les prioritats que creus que són el millor pel teu poble, pel teu municipi, per la gent del municipi, que és l'important. Jo t'haig d'agrair la teva feina, com deia, per un costat, però també una manera de fer i una manera de ser, no?, una manera de ser planer, de ser obert, de ser transparent, de ser dialogant, que això és molt important, no?, tant si s'està en un lloc com si s'està en l'altre, ser dialogant, tenir tota la informació, recollir-la, donar-la, vull dir, estar a un costat i a l'altre. I això t'ho haig d'agrair perquè ha estat una realitat durant aquests gairebé 10 anys que has estat a l'Ajuntament. El novembre d'aquest any faria 10 anys, no? Que ja és una etapa interessant per conèixer ben bé el batec, no?, de l'Ajuntament, de la seva gent, dels seus professionals que abans has nomenat, que són molt bons, que de vegades el tòpic del funcionari ja, no?, la gent és molt bona, treballadora, eficaç, etc., i que tu has pogut copsar, especialment a l'estar en el govern, però que tots en podem tenir mostres de que és així. I ser del reconeixement d'ells envers tu també, això també, vull dir, no fa falta dir-ho perquè també la gent t'ho manifesta o m'ho manifesta i així ha estat i ho hem de reconèixer. Bé, s'obre una nova etapa per tu, un nou camí, segur que això sempre ens omple, no? L'haver passat per una cosa pública ens omple, és una experiència interessant, novedosa, i que segur que això ens fa, no?, ens fa més forts i ens fa acumular, diguem, més experiència en la nostra vida, que és un camí que anem fent, no? Cada, en aquest moment tu dius, bueno, jo agafo, no?, em desvio, m'aparco, poso un stand-by i el dia de demà ves, no?, el dia de demà faràs el que tu et sembli oportú en cada moment. Per tant, agraïment, Miquel, i que et vagi bé amb aquesta nova etapa, a tu i a la família, i que tot vagi bé. Felicitats i gràcies.
Gràcies.
Bé, ara passaríem, si no hi ha cap més moció, passaríem al control de l'equip de govern municipal. Senyor secretari, que aquí quants punts queden?
Sí, informació de les resolucions dictades per l'alcaldia i pel regidor de Seguretat Ciutadana el mes de desembre de 2012 i donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'alcaldia en el mes de desembre de 2012.
Que són dues, Agenda d'Ocupació i Desenvolupament Local, perquè és la pròrroga, diguem, no?, de l'agenda que ve subvencionat en bona part i un tècnic com a docent per formació ocupacional. I passaríem a pregs i preguntes. Una, abans de passar a pregues i preguntes, el darrer ple es va fer una pregunta dels habitatges del Maria Aurèlia Campmany a dia d'ahir. Dels 36 habitatges, 24 estan ocupats, bueno, que es pot dir 25 perquè un està l'expedient visat per la Generalitat a punt de fer entrega de claus, o sigui 25 ocupats i 11 desocupats. Sempre tots els habitatges, aquests 36, han estat ocupats algun dia, o sigui, no és que n'hi hagin 8 o 10 que mai no s'han ocupat, sinó que hi ha una rotació amb tots ells, i els 11 habitatges buits n'hi han 5 d'una habitació, 4 de dues i 2 habitatges de 3 habitacions. Des del març del 2012 s'han presentat 18 sol·licituds i algunes han estat denegades per alguna raó i 7 han estat adjudicades i actualment hi ha 5 persones interessades en presentar la sol·licitud pendents de tràmit. És la, no? Però són 25, en resumint-ho, 25 ocupats i 11 desocupats d'aquesta promoció. Una cosa més hi havia per contestar, hi havia allò de la tanca aquella, no?
Francesc, a l'últim ple vas dir que un nen de les Illes Velles que s'havia fet mal, sí, ens ha arribat a territori, bueno, ens ha arribat aquesta setmana nosaltres a territori i evidentment ho hem anat a mirar. El mes de juliol vam arreglar la porta, es va tancar perquè estava oberta la porta de la zona esportiva i llavors també es va arreglar el filat, estava tot en condicions, dic el juliol 2012, i ara quan s'hi va anar efectivament per la part de dintre, suposo que és per vandalisme, van fer malbé el filat i sortia, es deuria fer mal el nen allà, però és un acte de vandalisme. Ja ho solucionem ja.
Alguna altra prec o pregunta?
Des del CUP tenim dues preguntes. Una és si ens podríeu fer arribar quan sigui possible la llista de fitosanitaris que s'utilitzen per fer l'espai públic a nivell de jardineria i parcs públics, si se'ns pot fer arribar una llista dels fitosanitaris que s'utilitzen.
els productes que s'utilitzen sí. normalment, no? Isabel, tu apuntes?
Sí, sí, m'ho apunto i us ho passarem.
Sí, 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 sí. Ara seria difícil enumerar-los.
I la segona pregunta és que el passat 18 de gener hi va haver una resolució d'alcaldia on, tot i que per llei el sou de tots els funcionaris s'ha congelat, en Joan Castanya va firmar aquest decret d'alcaldia on es pujava el sou dels polítics un 2,9% en concepte de l'IPC. Explicar que la CUP només saber-ho mitjançant aquest decret d'alcaldia va demanar una reunió, es va reunir amb l'equip de govern, vam mostrar el nostre desacord amb aquest augment del 2,9% en el sou dels polítics i ens van fer arribar la informació de que ho tirarien enrere i voldríem preguntar si ja s'ha pogut fer efectiu i com s'ha pogut resoldre.
Sí, sí, com bé dius, Gerard, la base 61 del pressupost del 2012 estipulava que s'estableix que les retribucions de l'alcaldia, regidors amb dedicació parcial i exclusiva i dietes per assistència a reunions d'òrgans col·legiats seran les següents a partir de la provisió definitiva, que eren tal, i que fins al 31 de desembre del 2012, moment en què s'actualitzaran amb l'IPC del període de vigència de les mateixes a partir d'aquest exercici amb l'IPC anual. Això era costum de tots els pressupostos que es posava. Nosaltres, com comentaves, no? Era obligatori fer el decret d'alcaldia perquè això venia mandatat per l'aprovació del pressupost, però ja abans de que el nostre grup, abans de rebre aquestes retribucions per nòmina, ja vam entrar un escrit a Recursos Humans, ja no es va produir aquest augment. Efectuem la renúncia que consta en aquest document durant tot l'any 2013 que no se'ns actualitzin les retribucions com ha passat amb el personal també de l'Ajuntament, que de moment té les retribucions congelades.
Bueno, ho agraïm, però a veure si el proper cop no cal que anem a veure els decrets d'alcaldia i ja de mutu per vosaltres mateixos doncs podeu fer aquest esforç, ja que la majoria de tots els treballadors de l'Ajuntament estan fent aquest esforç també.
Sí, sí. Endavant.
Bon dia. Bueno, bon dia, bona nit, perdó.
Bona nit, ja.
Bon dia. No, bàsicament una pregunta i un prec. Començant en antecedents, nosaltres bàsicament l'any passat vam fer un procés que va ser el dels pressupostos on es pretenia que ciutadans tècnics i polítics hi posessin tots el coneixement per fer una proposta que fos el millor per Sant Celoni. També tots sabem que va acabar amb un final una mica abrupte on el govern actual va decidir presentar-los i la CUP va ser l'únic grup que li va donar suport. I després, doncs, evidentment, un grup com és la CUP, que en principi donava un suport tàcit, doncs va passar a ser un suport explícit, donant suport als pressupostos, bàsicament a través de dos requeriments que va fer la CUP, i per aquesta raó nosaltres volíem una mica també veure quin seguiment s'ha fet d'aquests punts. Bàsicament hi ha dos. El primer, que a nosaltres ens preocupa més, el del POUM. Nosaltres pensem que el POUM s'ha menystingut, especialment perquè s'han allargat els terminis que caldrien per poder dur-lo a terme, i és un punt on, en una situació econòmica com l'actual, qualsevol cosa que puguem fer des de l'Ajuntament per millorar la situació del municipi, per recuperar-se econòmicament, doncs no s'hauria d'haver posposat, cosa que ens hem trobat en aquest moment que sí. Llavors sí que demanaria com a prec si ens podríeu traslladar quina és la llista d'accions que teniu previstes i sobretot si s'estan executant o no i si estem sobre els terminis que teniu proposats. Tenint en compte que nosaltres l'únic que tenim és una data que és posterior a la de les eleccions properes per tancar-lo. I la pregunta va sobre el tema de la recollida selectiva d'escombraries, on vam entendre que la situació que hi havia és de que es faria un informe per valorar si era viable o no aquest servei, i voldríem saber si aquest informe s'ha realitzat, si aquest estudi s'ha realitzat o si no, si hi ha una data prevista per poder-lo lliurar. I hi ha una pregunta ja més oberta, és de que ens preguntem si el 2013 s'obrirà la participació de tots els grups al pressupost o ja serà directament una negociació amb la CUP a l'hora de fer una proposta al consistori. Moltes gràcies.
De res, de res. Aviam, S'han comentat diverses coses. Aviam, el tema de residus, comentaves la viabilitat del sistema.
No, a veure, nosaltres vam entendre que a l'Ajuntament demanaria que es fes un estudi i sobre aquest estudi es prendria una decisió. És el que vam entendre que quedava aquest tema. El que no sabem és si aquest estudi ja s'ha demanat, si s'ha demanat, si ja n'hi ha conclusions, i si no és així, si hi ha una data prevista de lliurar-lo per poder-lo estudiar.
Aviam, tots els estudis de residus són teòrics. El que hi té que haver és, en primer lloc, com ho diria, la decisió política del model de recollida d'escombraries que adoptem, no?, com a municipi. La idea és veure diferents models, un és el que tenim nosaltres, i després avui s'ha tancat una data possible per anar a visitar dos municipis que estan fent recollida, no?, per començar a veure diferents models. Un municipi que fa recollida de dues fraccions porta a porta, un altre municipi que fa recollida de quatre fraccions, també porta a porta. Tenim el nostre i no hi ha masses més models, diguem, no? Si us ho voleu apuntar, qualsevol, no?, miraríem les els regidors o regidores que poden venir. Seria el 28 de febrer, perquè s'ha lligat amb algun d'aquests ajuntaments, amb dos ajuntaments actualment. Un és l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i l'altre és l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, que fan aquestes dues variables del porta a porta. Seria una visita als dos ajuntaments el mateix dia, al matí, i així poder, més que veure els camions amunt i avall, parlar amb els tècnics, veure, no?, com ho han encaixat els municipis, com estan anant, etc. No? Això no treu que també es pugui buscar algun municipi. El que passa és que hem buscat municipis d'un tamany el més semblant a Sant Celoni, de molt grans no n'hi ha, aquests municipis tenen un 12 i l'altre 14.000 habitants, però de molt més grans no se n'han trobat, no? Hi ha gent que fa una recollida parcial d'una part del municipi d'una manera o de l'altra. Això sempre és molt complex, i, no?, pel que ens han dit Arenys de Mar, per exemple, que s'està fent així, i de més grans, que nosaltres sapiguem, no n'hi ha aquí a prop. També es pot veure l'experiència d'algun municipi que estigui fent ja la càrrega, i allò que estan posant uns contenidors molt grans, que és càrrega lateral, no?, que només va el xofer del camió. I després també es pot veure algun municipi que hagi fet, no sé, el porta a porta i hagin deixat de fer-lo, quines raons hi ha i quina és l'experiència que tenen. També n'hi ha que ha passat això, no? Crec que quan tinguem això sobre la taula, més que números, perquè els números són molt freds i són números teòrics sempre, i, no?, a partir d'aquí parlar entre tots els grups del model, no?, del model que creiem i dels costos que representa cada un dels models també, a part dels costos que pugui, o de la, jo diria, de la conscienciació, que és el més important, la conscienciació de la ciutadania en quant que puguem recuperar primer produir menys residus i després recuperar més de les fraccions valoritzables.
Sobre això un apunt, perquè no tinc un dubte, vam fer una reunió aquí amb el Consorci de Residus, sí, on es va exposar aquí el Consorci que feia i es comprometien a fer un estudi de diferents models de recollida i presentar-nos-els, i em sembla que la data que vam fixar ja fa uns mesos. Molt bé les visites als ajuntaments, però hi havia el compromís d'aquest estudi amb el Consorci, i no sé si aquest estudi ha desaparegut
No. A l'estudi aquest el que no hi ha són les conclusions encara. Hi ha l'estudi numèric, però volem veure a nivell tècnic també l'opinió dels tècnics del Consorci i dels tècnics també de l'Ajuntament, i per això dèiem d'escoltar l'opinió de tècnics d'altres municipis on es facin aquestes variables, perquè si no les conclusions pot ser el que pensa, no?, un tècnic d'un lloc, però no la realitat, i també els nostres tècnics també, dos tècnics de l'Ajuntament de Sant Celoni han assistit, no?, a reunions, han passat les dades. Això ha sigut llarg i complicat, no?, el tema per diferents raons, de l'estudi econòmic, però falta posar conclusions, si és que es veuen en cor de posar conclusions dirigint, però jo entenc que el fumut seria que ens dirigissin cap a un lloc o l'altre. Hauria de ser de moment neutral i que poguéssim nosaltres veure les experiències d'altres llocs.
Llavors entenem que sí que hi ha un estudi que s'ha realitzat, per tant...
Sense conclusions de moment, està tancant, econòmic.
D'acord, i no tenim una data encara de compromís del Consorci que ens lliurarà alguna conclusió o una proposta.
Jo, ells de moment han dit de no manifestar-se en conclusions. Jo intentaré que diguin la seva, no?, que posin avantatges i inconvenients de cada un dels sistemes, que segur que n'hi ha avantatges i inconvenients, no n'hi ha cap que sigui ho diuen la panacea, no? Perquè ja dic, hi ha experiències d'anar d'un lloc a l'altre, altres retornar, no? Jo sé que a la comarca, em sembla que és Santa Eulàlia, sí, Santa Eulàlia de Ronçana, que estava fent el porta a porta, que és un municipi, diguem, d'un tipus de construcció, no, de caseta baixa i tal, han tornat al sistema, diguem, tradicional. Han passat el porta a porta al sistema tradicional. S'ha de veure per què, també, no? I després, perdó, hi havia una pregunta. Per tant, el 28 de febrer aniria bé, no, els diferents grups que, no, poder, si sembla interessant, poder anar a sentar-se i copsar l'opinió i les avantatges o quins problemes s'han trobat, com els han solucionat per no començar de zero. Del POUM s'han encarregat, si no us ho passarem, hi ha el calendari, i s'han encarregat ja tres estudis del POUM. Aquests darrers mesos, l'any passat, ja s'han encarregat tres estudis que tenen, no, la seva redacció, no recordo si són tres mesos, quatre mesos, doncs estan en període de realitzar aquests estudis. Preguntes? Bueno, és que la idea era, no, contestar, potser sí que m'he enrotllat. No?
Sí, només que en el punt d'abans m'he deixat una cosa i ho he corroborat després de veure la informació que ens heu passat, que és que la congelació només s'ha donat en el sou dels regidors que esteu al govern, i la CUP vol ficar sobre la taula també que aquesta congelació sigui de les assistències de plens i dels grups municipals, que si tothom, si els altres grups hi estan d'acord, si el secretari o intervenció, qui sigui, que prepari la documentació i que...
Val, no? S'ha de signar individualment, segurament, no?
Exactament, s'hauria de signar individualment, si és el seu.
Si us sembla, ho preparem, no? Es prepara el document a nivell tècnic, no? I es passa i ja està, no?
Suggereixo que ara que segurament esteu treballant el proper pressupost, treure-ho de les bases del pressupost aquest aspecte, i per tant ja no hi haurà la possibilitat que en el proper pressupost doncs passi això.
No, fins ara sempre hi havia estat, eh? Es feia automàticament, penso, si no recordo malament, el que potser...
Sí, per això proposem de retirar-ho, sí, no? Suposo que és factible fer-ho.
La idea que nosaltres teníem era això, en el cas, hipotètic cas, no? Tant de bo sigui així, no? De recuperació de poder adquisitiu dels funcionaris, no? Que estiguem al mateix barco, no? I igual, no? Com ens ha passat amb la, no, amb la paga extra, etc., doncs estem al mateix vaixell i amb les mateixes condicions que el personal de l'Ajuntament. Sí, el proper pressupost, i a més a més teòricament hi ha congelació, doncs quedarien congelats les retribucions de tothom, no? O assistències a sessions. Perfecte. Carme?
Jo volia fer dues preguntes a l'equip de govern. Una és la situació, el darrer ple es va aprovar l'ampliació del pressupost i estava inclòs 1 milió d'euros per la depuradora de la Vall d'Oria. En aquell moment encara no se sabia ben bé el projecte, però ja es destinaven uns diners. Sapigué ben bé o fer per escrit la programació que teniu prevista d'anàlisi o estudi, quin es propondrà i quines dates teniu previstes d'aplicació d'aquest projecte. Si ho enviar per escrit, sisplau. I l'altra pregunta seria, ja l'altre dia va sortir, no sé quin grup ho va demanar, m'agradaria saber quin és el deute de la Generalitat amb l'Ajuntament de Sant Celoni en les diferents apartats de subvencions i ajuts que no s'han entregat a l'Ajuntament de Sant Celoni.
L'estimació total a dia d'avui són 739.000 euros. Ho dic amb números rodons, eh? 739.000 euros, especialment ja de l'Agència Catalana de l'Aigua, de la depuradora que estem gestionant nosaltres, 243.000, especialment del fons de cooperació, que aquest número balla, no sé si són 183.000 del fons de cooperació. I després hi ha l'Escola Municipal de Música, 126.000, i també, no, el que passa que n'hi ha subvencions, per exemple, avui aprovàvem el demanar lo de l'escola de Bressol, però no l'hem rebuda, eh? 149.000, si no recordo malament, 149.000, està aquí, no? 146.900 també, eh? Que va, anem un curs enrere, vull dir, no l'hem rebuda perquè teòricament no hem aprovat el conveni, bueno, perquè no se'ns ha, avui l'hem aprovat el conveni amb la Generalitat. Al total, diguem, fent aquestes estimacions de serveis que s'han prestat i que l'Ajuntament ha avançat aquests diners, això, aquests 739.000 euros.
I després el darrer ple va demanar si es podia fer, suposo que ara com s'ha incorporat el Capote fa poc temps, però era fer una ràtio per la policia, per la presència de la policia a la Batllòria. Se'n recordeu?
Josep, Josep.
Volia anar primer, tall, vaig dir a l'altre ple, al Consell de Poble de Batllòria, que és el dia 6 de febrer, que és l'òrgan de representació que és més a prop, i fer allà el que volem fer i el que estem fent, i després explicar-lo a tots els grups també, perquè total ara comencem. Però pensava que primer era el Consell de Poble de Batllòria, ja que és una bueno, representació. Total, Esteve va a la Mariona, sí.
Més que el que voleu fer en general, perquè també es parlava de la policia de proximitat, era establir una forma numèrica de saber quantes vegades o cada quantes hores o cada quant temps passen policia per la Batllòria. No, no exactament què és el que es va fer, sinó establir una manera de comptar per saber amb l'evolució de les formes de treballar si és molt, és poc, comparat amb Sant Celoni, o si es considera tindre un valor. Era això.
Uh-huh. Contestar. Perfecte, perfecte. Jaume, endavant.
Vol començar tots a parlar. A l'últim ple de Convergència, Laura, em sembla que va preguntar sobre unes subvencions del SOC, no? Que deia que no havia vist a Sant Celoni presentat. Aviam, nosaltres a l'Ajuntament hi ha un sistema, no?, per detectar les subvencions i presentar-nos, un sistema que funciona. Actualment, si s'hagués de revisar, revisaria, però també no funciona. Llavors, quan detectem que hi ha una subvenció, es mira si ens podem presentar o no i com ens podem presentar. En el cas de subvenció aquesta, parlem de convocatòries del SOC. Des de l'octubre a novembre, que és pràcticament un mes, i enumero ràpidament, ens hem presentat una convocatòria de formació ocupacional el 15 d'octubre, demanant 7 cursos, dels quals ens han donat 5, una convocatòria de joves per l'ocupació, 29 d'octubre, per tant, pocs dies després, apenas dues setmanes, conjuntament amb el Consell Comarcal, que ens l'han atorgat, emprenedoria i qualificació professional per joves, 2 de novembre, per tant, 3 dies després o 4 dies després, o sigui, curs socialitari, denegat, ocupació per persones aturades de llarga durada, 6 de novembre, 4 dies més tard, conjuntament amb el Consell Comarcal, atorgat, projectes innovadors i experimentals, 12 de novembre, 6 dies més tard, conjuntament amb el Consell Comarcal, denegat, pròrroga a ODL, 27 de novembre, pròrroga, que és això, el projecte de dinamització empresarial, atorgat. Per tant, el que hauríem de veure en primer moment és com es fan les convocatòries en el SOC. És a dir, un ajuntament de la mida de Sant Celoni ha de fer molts esforços com per poder-se presentar a tantes convocatòries que estan tan juntes en aquests moments, perquè no tenim els mitjans tècnics, és a dir, una mitjana pràcticament d'una subvenció, no sé si cada setmana o menys, és a dir, no tenim mitjans. Sembla que aquí vulguin primar ajuntaments més grans que tenen uns mitjans tècnics com per poder-s'hi presentar, i aquí no hi és, no? En el cas concret, no? Em sembla que era d'emprenedoria, projectes innovadors. Projectes innovadors no es van presentar com a ajuntament, sinó vam fer com a Consell Comarcal. El Consell Comarcal es va dirigir a l'Ajuntament, que en aquest cas el regidor de promoció econòmica, i ens van proposar de fer un projecte conjunt dels diversos ajuntaments, en els quals no estan inclòs ni Mollet ni Granollers, si no m'equivoco, per poder fer això, un projecte conjunt. Van venir representants del món de l'empresa i dels sindicats i van veure que pels imports que manegava el SOC no era convenient de presentar diversos projectes de diferents municipis. És millor ajuntar-ho i així aconseguir una eficiència millor, no? I fer una plataforma, aquestes coses. Nosaltres com a Ajuntament de Sant Celoni vam reivindicar que si fèiem un projecte així innovador i experimental, hauríem d'apostar realment per projectes innovadors i experimentals i no tornar a fer aquells projectes que fem sempre, no? I juntament amb el Vallès Sud vam defensar d'incloure tot el tema de la química, la indústria química, que és un dels sectors que tira, no? Amb la crisi econòmica recupera ocupació. Es va acceptar i es va incloure. Tot i així, aquest projecte doncs, no va ser atorgat. Però que l'Ajuntament es va presentar juntament amb altres ajuntaments de la comarca. No tenim constància de que altres ajuntaments s'hagin presentat. No sé si tenies tu el llistat, si tenies la font, que és del DOC, la font?
Sí.
Del DOC?
Comarca,
Bé, perquè nosaltres, al avisar-nos, no, vam preguntar al Consell Comarcal quina era la raó, no, de la denegació. I no ho saben. La gent no ha comunicat encara al Consell Comarcal quines són les raons. Hem trucat al SOC per veure quines les raons i quines eren les dades, no? Quants municipis ho han presentat, les quanties, a qui no se li ha donat i no ens han donat la informació. No l'hem trobat tampoc al DOC. No ens han donat. Ens han tractat la informació com si fos confidencial. I textualment, paraules del tècnic, del SOC no ens han volgut donar, facilitar les dades. Perdó. Sobre el nombre de projectes presentats i el nombre de projectes atorgats. Per tant, hem fet una formulació per escrit. O sigui, em sorprèn realment que si parlem de fons i tal avui, que està molt de moda, una regidora de l'oposició tingui més informació que el govern municipal sobre un tema com aquest. Em sorprèn.
Gràcies per la informació. Jo vaig treure informació del DOC, que és accessible a tothom, simplement.
Una pregunta més? Per tant, aixequem la sessió. Miquel, que vagi tot bé.